Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Nada te turbe, nada te espante. Quien a dos tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Aquest diumenge celebrem la memòria de Santa Teresa de Jesús, la Santa d'Àvila. Moltes vegades, pregant amb els joves, ens acompanya aquesta invocació poema de la Santa que convida la confiança en totes les situacions de la vida. Nada te turbe, nada te espante. Sovint, en aquestes pregàries i contemplant els nois i noies, m'he preguntat pel missatge que la vida i l'obra d'aquesta gran mística i alhora activa ens ofereix. Penso que la seva memòria ens aporta preocupacions i conviccions que ella visqué i que també vivim. Concretament, les dificultats per descobrir la pròpia vocació, les grans dificultats per pregar i esdevenir mestre de pregària, la confiança plena en Déu i la fortalesa per afrontar les dificultats, la veritable reforma o com canviar allò que no ens agrada, la gran reformadora. Per això ens pot ajudar a recordar alguns trets de la seva personalitat. Una noia que va lluitar durant temps per anar descobrint la seva veritable vocació. La crida del Senyor la va anar intuint a partir de la seva disponibilitat a l'acció de l'Esperit. Ella diu, o escriu, «Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo». Vida, dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Contemplativa i activa, tant per viure en profunditat el tresor de la vida consagrada com per proposar-la i fundar monestirs reformats. Dona de pregària profunda, malgrat els anys semblen 20, de sequera interior, quan es proposava pregar. Mestra d'oració, mestre d'espiritualitat la va definir el papa Pau VI quan la va proclamar doctora de l'Església. Dona forta en el sofriment que li ve per la família de carn i sang, per la primera família religiosa, per la manca de salut, per la mateixa Església amb les denúncies a la Inquisició, per les dificultats dels viatges en aquell moment que la varen portar a viure dificultats. Dona d'una gran experiència mística. Es tracta de la unió més fonda de la persona en Déu que es pot experimentar en aquesta terra. Podem parlar de matrimoni espiritual amb el Déu amor, que tot ho inunda. Precisament per les dificultats que sovint experimentem per pregar, recordo que ella compara els nivells d'oració amb quatre maneres de regar un hort. Regar arrossegant l'aigua amb galledes des d'un pou, oració mental interior de meditació, recollir el pensament en el silenci i evitar les distraccions, estar moltes vegades tractant a soles amb el qui ens estima, requereix esforç personal. Regar per mitjà d'una sínia, oració contemplativa de recolliment, esforç personal, però es comença a assaborir el fruit de l'oració. Regar amb canals des d'un doll, oració d'unió, l'esforç personal és molt petit, tot està absorbit per un intens sentiment d'amor i de pau. Regar amb la pluja que acabé del cel, l'èxtasi. Aquí cal fruir sense entendre el que es frueix. I dona reformadora, Santa Teresa, fundadora d'una gran orde religiosa que recupera l'espiritualitat del Carmel, va viure moltes dificultats per la reforma del Carmel. Ella va confiar en Déu i aconseguir la reforma. Una santa amb un missatge pel nostre temps. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Lift McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that...
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, al Garraf. A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Magazín Clàssica, un barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
Comencem el programa d'avui amb música de casa. Enric Granados va néixer a Lleida l'any 1867. Conegut sobretot per la seva obra pianística, també va destacar en el seu treball de temes orquestrals i vocals, sent un dels principals compositors per a obres corals en els inicis de les activitats del Palau de la Música Catalana. Juntament amb Isaac Albéniz, va crear l'Escola Catalana Moderna de Piano. A l'any 1911 va estrenar el conjunt de peces per a piano La Suite Goyescas, obtenint un gran èxit per a Europa. A punt d'esclatar la Primera Guerra Mundial, el govern francès li va proposar que elaborés una òpera basada en la seva obra Goyescas. Però quan estava preparant aquesta composició, va esclatar la guerra i va haver d'aturar aquest treball. Llavors, l'antic Teatre Metropolitan de Nova York va interessar-se perquè l'estrenés allà. Així doncs, Enric Granados i la seva esposa van embarcar-se per preparar la posada en escena i els assaigs de l'òpera. Finalment, va estrenar-la amb molt bona acollida per part dels americans. El mateix president dels Estats Units va oferir una recepció i la seva estada americana va allargar-se un parell de setmanes més. Va tornar a Europa desembarcant a Anglaterra. Llavors va pujar al vaixell Sussex per arribar a França. En aquesta travessia, un submarí alemany va torpedinar-lo, morint Granados i la seva dona, cosa que va commocionar el món cultural i musical europeu. Granados continua sent un dels compositors obligats en concerts pianístics i orquestrals. Ara podrem escoltar tres fragments de la seva suite 12 danses espanyoles, en una versió per a guitarra i orquestra. Els he triat a l'estil d'un concert clàssic, amb un primer fragment alegre, seguit d'un de més melòdic i íntim, tornant amb un alegre temps final. Thank you. Europa, en general, que deu tant a la instrumentació i formes musicals del món musulmà, ara viu d'esquenes a la seva cultura. A l'època medieval, la seva influència en el món de l'art va exportar la majoria d'instruments de corda, així com instruments de vent i de percussió. En el llibre medieval manuscrit i profusament il·lustrat Càntigues a Santa Maria, fet editar per el rei Alfons X el Savi, es poden veure una gran quantitat d'il·lustracions amb músics i instruments d'origen àrab barrejat amb altres arribats d'arreu d'Europa, portats pels pelegrins que arribaven a Santiago de Compostela. A l'època del classicisme, també va aportar a la música la seva influència en músics com Mozart i que es poden escoltar amb la seva famosa marxa turca o l'opereta El rapte en el Serrall. Provinent, doncs, de la cultura andalusí, podrem escoltar ara aquesta cançó laica que es perd en el temps, conservant encara la seva essència medieval.
Thank you.
Ara continuem escoltant una composició de Guillaume de Machaut ja en ple segle XIV, quan els músics podien fer sonar un barri-barreig d'instruments europeus juntament amb els d'origen àrab o andalusí, com en el cas de la percussió o la de llaúts i guitarres. Guillaume de Machaut va ser clergue, poeta i el més important compositor francès de la primera meitat del segle XIV. Es va dedicar, sobretot, a la música eclesiàstica, però també té una extensa obra de danses i cançons per l'esbarjo de les corts franceses. Escoltem, doncs, aquesta música de ball amb el nom de J'aime sans penser, Estimo sense pensar, de Guillaume de Machaut. Es podria dir que Joseph Haydn va ser el pare de la música del classicisme vienès o escola vienesa. Va ser qui va fer els primers canvis en la tradició barroca per obrir pas al gran Mozart i també a Beethoven. Haydn va ser un gran treballador, creant misses, oratoris, òperes i música de cambra i sinfonies. Hi ha una llarga recopilació de sinfonies amb el nom que posava ell mateix o el seu editor. Sinfonies com El rellotge, Els adeus, L'eco, La militar, etc. tenen connotacions que relacionen la música amb la seva definició. Ara sonaran dos fragments de la sinfonia que porta per el número 22 en el seu catàleg amb el sobrenom de El filòsof. Thank you. Anem acabant el concert d'avui amb el primer fragment d'una obra cabdal del gran mestre del barroc germànic, Johann Sebastian Bach. Es tracta del gran oratori sobre la passió segons Sant Mateu, que Bach va escriure per ser interpretada en una cerimònia religiosa del Divendres Sant el 15 d'abril de l'any 1729 a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, on el mateix compositor es va ser el director de l'orquestra i els cors. Aquesta obra, després de ser representada, va quedar endreçada en els arxius de l'Eglésia i no va ser descoberta fins 100 anys després per Felix Mendelssohn. I gràcies a ell s'ha recuperat molta de l'obra que havia quedat oblidada. Escoltem ara, doncs, la part inicial de la passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. I aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica. Ens acomiadem de vosaltres des del control Lluís Sais i jo mateix, en Jordi Sánchez, bon cap de setmana.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.